Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola amics, què tal? Avui parlarem amb Núria Roure, que és psicòloga especialista en psicologia clínica i psicoterapeuta gestàltica, sobre els cursos que ha organitzat el Centre de Pastoral Familiar de Girona, l'Espai de Confiança, adreçat a joves de 14 a 18 anys, i l'Espai per Ser, adreçat a joves majors d'edat. També tindrem el Músiques sense complexos de Xavier Roca, repassant el que és l'actualitat musical cristiana a casa nostra. Amics i amigues, benvinguts en una nova edició d'Església Viva. Com és habitual, escoltem el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. La vida consagrada, una necessitat per l'Església i la societat. Dimarts, dia 2 de febrer, festa de la Candelera, celebrem el Dia de la Vida Consagrada. En aquesta jornada, recordem, valorem i donem gràcies a les persones que han consagrat tota la seva vida a Déu i als germans, i ens unim a la seva pregària. I precisament cal ara reflexionar sobre la vida consagrada, en un temps en què moltes famílies religioses viuen una crisi de vocacions. Constatem que moltes congregacions han deixat de dirigir escoles, malgrat que en conservin la titularitat. Succeeix semblantment amb les residències d'ancians, clíniques i hospitals. Alguns pobles i viles s'han quedat sense cap comunitat religiosa. A la diòcesi de Girona, 4 monestirs de monges contemplatives han estat clausurats. Alhora, cal reconèixer que la mitjana d'edat de les comunitats és elevada i que en el nostre entorn no es dona cap augment de vocacions. Però precisament és en aquests moments que és més necessari que mai valorar i agrair el que significa la vida consagrada per la nostra Església i la nostra societat. Per què serveixen els frares i monges? En les meves visites a escoles cristianes, a les classes d'ESO, aquesta és una de les preguntes que sovint m'han fet, sovint les noies. Però també l'he sentida moltes altres vegades, sobretot pensant en les comunitats contemplatives, en referència a les monges i frares de vida activa que gestionen escoles, residències, hospitals, serveis socials i altres institucions de serveis, s'entén la seva vida i el servei que realitzen. Però sovint no s'acaba d'entendre que alguns i algunes es dediquin a resar i s'oblida que aquestes persones també treballen. Jo, intentant respondre a totes les qüestions, vaig respondre que aquesta pregunta no em semblava encertada, perquè estava feta a partir d'un criteri únicament productiu. Per mi la pregunta no és per què serveixen, sinó quin testimoni donen i quin servei fan a l'Església i al món, personalment i comunitàriament. El primer servei que ofereixen no és el que fan, sinó el que són. La seva vida és un testimoni de l'Evangeli viscut radicalment des de la pobresa, la castedat i l'obediència. Són icones d'una vida diferent d'amor a Déu i a les persones, consagrant la seva existència sense esperar gratificacions, segons el carisma o les finalitats dels fundadors que han volgut donar resposta als reptes de cada moment de la història. També són icona de les comunitats cristianes per la seva convivència fraternal. Alhora, ens mostren la necessitat de Déu, de la pregària, de la disponibilitat, de la netedat de vida, de l'austeritat, de la comunitat, del servei. Certament cal valorar també totes les seves obres del passat i les d'avui. Hem de donar-nos que la seva aportació a la societat és molt important i necessària. En un temps d'oblit de Déu i d'individualisme, ens recorden el primer i el segon manament: estimar Déu i els altres amb tot el cor, amb tot el pensament i amb totes les forces. Ens recorden la necessitat de la fraternitat i de saber compartir fins i tot els béns. També ens presenten la necessitat de l'austeritat, de la fidelitat a uns compromisos. Són sal i llum, segons les imatges evangèliques, que donen gust i il·luminen la vida. El Papa Francesc, dirigint-se als consagrats i consagrades, els va dir: «Volia dir-vos una paraula, i la paraula era joia. Sempre on hi ha els consagrats, sempre hi ha joia. Aquesta és la bellesa de la consagració. Us donem gràcies a tots vosaltres, els consagrats, religiosos i religioses, monjos i monges, contemplatius, laics consagrats, membres d'instituts seculars, ermitans i ermitanes i verges consagrades. Gràcies i coratge. I fins la propera setmana, si a Déu plau».
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Dolors Reig, que és presidenta de l'Associació dels Amics de la UNESCO de Girona. Gràcies, Dolors, quan vulguis.
Quan l'Assemblea General de la UNESCO de 2011 va acordar dedicar un dia mundial a la ràdio, ho va fer amb el ple convenciment de la vàlua, la vigència i el poder d'aquest mitjà de comunicació. Des de llavors ençà, cada any la UNESCO proposa un tema a tractar el 13 de febrer, el Dia Mundial de la Ràdio. S'ha parlat de la dona i la ràdio, els joves i la ràdio, o la ràdio en situacions d'emergència, per citar-ne alguns. El lema d'enguany és «Nous temps, nova ràdio, evolució, innovació, connexió». Tres elements que formen part intrínseca del mitjà. És evident que la ràdio s'ha adaptat a les noves tecnologies per tal d'aconseguir arribar a més segments de població i fer-ho amb més qualitat. Aquesta mateixa evolució ha significat una innovació constant del mitjà. La manera de connectar amb el públic i la forma com els oients poden escoltar-la i participar en els programes de ràdio ha fet un salt endavant impensable des d'aquelles primeres emissions de finals del segle XIX. Un element més a tenir en compte és que la ràdio és un dels mitjans més econòmics i, per tant, més a l'abast de tothom. La ràdio no necessita la imatge, amb la veu en fa prou. L'oient es capbussa en la narració radiofònica i es concentra més fàcilment en el que se li comunica. Agnès Verdon, redactora en cap del Correu de la UNESCO, diu: «Malgrat els canvis que ha experimentat la ràdio els darrers anys, continua sent la veu insubstituïble que pobla les nostres solituds i sembla que només ens parla a nosaltres, quan en realitat parla a una multitud».
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Tot seguit parlem via telefònica amb Núria Roura, que és psicòloga clínica i terapeuta gestal, sobre aquests cursos que s'imparteixen al Casal Bisbe Cartanyà de teràpia gestal, si ho podem dir-ho així, que estan adreçats, doncs, a joves de 14 a 18 anys, l'espai de confiança, i també l'espai per ser adreçat a joves majors d'edat. Es pot anar a terme tots els divendres, no, Núria?
Cada 15 dies,
molt bé. Sí. Doncs moltes gràcies, Núria Roura, per estar avui amb nosaltres. En primer lloc, què és la teràpia gestal? Perquè això podríem dir que és teràpia gestal, no?, aquests cursos.
Sí, exacte. La teràpia gestal és una corrent dintre la psicologia que té una mirada integral, diguéssim. No només té en compte la ment, sinó que també té en compte el cos i l'emoció, per resumir-ho d'alguna manera.
Sí, i per fer-ho una mica més plàstic, com ho definiries?
És a dir, tu normalment, com vas al psicòleg, no? Sí. Es fa un treball cognitiu, racional, no?
Sí.
intentar canviar l'estructura mental i comprendre's com un pensa, no? I la gestalt el que integra també és la part corporal, diguéssim, i l'emoció. També té en compte aquestes dues parts, diguéssim.
Molt bé. Doncs l'espai de confiança ha començat ja, no? L'espai de confiança que va adreçat a joves de 14 a 18 anys, però crec que tothom s'hi pot apuntar.
Sí.
Encara. O sigui, hi ha temps per apuntar-nos-hi, no?
Sí, dintre d'aquesta franja d'edat encara està obert per que la gent s'hi pugui sumar.
Quan va començar?
L'octubre.
Aquests cursos, degut a la crisi sanitària, es fan de forma online, no es fan de forma presencial.
Sí, exacte. Sí.
Es pensa fer més endavant o algun complement? O com es fa de forma online, a través d'alguna d'aquestes plataformes?
Sí, ho fem per via Meet. I, bueno, llavors, clar, hi ha dinàmiques que seria molt més profitós fer-ho presencial, no pel contacte i la relació, però davant la situació ho fem d'aquesta manera i la veritat és que també té la seva part positiva fer-ho així. Vull dir, no, l'estar en una pantalla també t'exposa a una situació que et passen coses, no? Uh-huh. La vergonya de ser vist a través d'una pantalla, de comunicar-te... Bueno, aquesta dificultat també per comunicar-te i arribar... Bueno, doncs tot això també s'aprofita com a creixement personal.
Per què serveix aquest curs?
Doncs està indicat doncs, per persones en què tenen neguit a buscar dintre seu què és el que li passa, o bé entendre's una miqueta més. I més ara, no?, que estem en una situació molt conflictiva on molts estem en situacions d'ansietat o de confusió, no? I llavors és una manera per intentar comprendre's i explorar més a fons què passa al nostre interior. També són indicats per gent que es planteja ser més feliç o viure amb major benestar, també. No només hi ha d'haver-hi una necessitat, sinó que també pot ser voler buscar una vida millor, un viure el dia a dia amb més coherència, no?
Sí, aquí ja estic llegint alguns dels objectius d'aquest curs i, per exemple, posa adonar-te't dels mecanismes de defensa que et bloquegen, adonar-te de les ferides percebudes com a no estimació que generen l'ego, aprendre a responsabilitzar-te i gestionar les teves emocions i fer conscients les teves ombres. Això s'entén, tot això? Núria?
No ho sé, tu m'entens?
No massa, per això ho pregunto.
Bé, a veure...
Potser és un llenguatge que no tothom està massa abocat a entendre, no sé.
Ja, sí, és més senzill del que sembla, no? Adonar-se, que és bàsicament l'objectiu principal de Gestalt, de la teràpia Gestalt, adonar-se significa prendre consciència, adonar-se de com actues. És a dir, i el que busquem aquí no és ser diferents del que som, sinó conèixer-se i a partir d'aquí com aprendre a gestionar-se, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors et podria explicar un per un, si vols, però...
No, ho dic en general.
Vale, doncs en general seria una mica això, no? I per exemple, aquest que has dit d'adonar-se de les ferides percebudes com a no estimació, doncs això el que significa és que ja des de ben petitons, no?, rebem inputs socials, familiars, de tot tipus, no? I això ens crea la nostra personalitat i creem mecanismes de defensa, no?, per protegir-nos. Llavors, a la teràpia Gestalt el convida a adonar-se de quina personalitat ens hem creat, quina armadura, i a partir d'aquí poder-la anar diluint.
Per exemple, aquí hi ha un punt que diu descobrir els mecanismes del teu jo petit, l'ego, quan sabotegen el teu jo superior, el ser.
Sí, aquí significa el jo superior, ser, és una manera de definir doncs, aquestes qualitats que tots tenim, com són l'amor, l'acceptació, la voluntat, aquestes qualitats que ens ajuden a viure amb facilitat, no?, i amb benestar. I el petit jo, o l'ego, es refereix doncs, a aquestes energies més de culpa, de vergonya, de ràbia, no?, que ens impedeixen comunicar-nos i relacionar-nos amb l'entorn d'una manera propícia.
Molt bé, doncs aquest espai de confiança, aquest curs ja ha començat, encara s'hi poden apuntar els joves de 14 a 18 anys. I l'altre curs que està a punt de començar és l'Espai per Ser. Quan comença aquest curs?
Comença al febrer. Hmm.
I està adreçat a joves majors d'edat, a partir de 18 anys. Que, joves, fins a quina edat entenem?
Aquí no hem limitat l'edat.
No heu limitat?
No. Mm-hmm. No. Llavors, joves, s'entén, no?, que és de 18 a 30...
25, 30,
25,
molt bé.
25, 20, sí. Però llavors no hi ha un límit molt marcat.
Aquest curs, en què es diferencia de l'altre, a part de l'edat? Per...
No, bàsicament és l'edat, eh?
És l'edat, molt bé,
sí.
Molt bé.
Sí, òbviament es farà algun treball diferent, depenent de com sigui el grup i la demanda que hi hagi, però la base és la mateixa.
També és online?
Sí, també començarà online, i si més endavant es farà presencial.
La gent que s'hi vol apuntar, què ha de fer?
Ha d'enviar un correu,
a pastoralfamiliargirona@gmail.com.
Exacte.
Doncs repetim el correu, pastoralfamiliargirona@gmail.com. Com surt la gent d'aquests cursos, Núria?
Doncs jo crec que surten... Bueno, després de la sessió, perquè curs complet, encara no en tenim experiència, però de moment de les sessions surten amb ganes d'observar, no?, durant el seu dia a dia, d'observar què els passa, per què actuen d'aquesta manera, com poden transformar certes reaccions. I, en general, sento que surten amb aquesta curiositat de veure i d'entendre's.
Es fan els divendres. Quan dura? Quantes hores? Quant de temps?
Una hora i mitja.
I és cada divendres o cada 15 dies?
Cada 15 dies.
Doncs molt bé. Alguna cosa més, Núria?
Per mi està bé així.
Molt bé. Doncs hem parlat amb Núria Roure Puigdevall, que és psicòloga especialista en psicologia clínica i psicoterapeuta gestàltica. Doncs moltes gràcies i que vagin molt bé aquests cursos.
Vale, perfecte. Gràcies a tu.
Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Aquest anunci acabarà en 20 segons, però la fam de milions de persones no acabarà mai si no ens ajudes. Contàgia't de solidaritat per acabar amb la més gran pandèmia que pateix el planeta, la fam. Perquè hi ha contagis necessaris que no transmeten cap malaltia i salven vides. Ajuda'ns, entra a mansunides.org i col·labora.
Des de la xarxa de parròquies ecosolidàries que impulsa Justícia i Pau, us proposem rellegir un fragment de l'encíclica Laudato Si. En el sisè capítol, el papa Francesc proposa deixar enrere una etapa d'autodestrucció i començar de nou.
Que el nostre sigui un temps que es recordi pel desvetllament d'una nova reverència davant la vida, per la ferma resolució d'aconseguir la sostenibilitat, per l'acceleració en la lluita per la justícia i la pau i per l'alegre celebració de la vida. Caminem cantant que les nostres lluites i la nostra preocupació per aquest planeta no ens prenguin el goig de l'esperança.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Un cop al mes tenim aquesta secció que es diu Música sense complexos, on repassem l'actualitat musical cristiana a nivell mundial. Tenim, com sempre, la nostra col·laboració de Xavier Roca. Des de l'altre costat de la via telefònica.
Exacte,
avui.
Aquesta vegada ho fem via telefònica.
Molt bé. Via telemàtica queda bé ara dir-ho, eh?
Exacte, ara es porta això.
Es porta. Doncs tu mateix, Xavier, aviam què ens portes.
Doncs a Música sense complexos comencem aquest 2021 amb Hillsong, un dels grups més reconeguts de música cristiana contemporània arreu del món. I, de fet, avui us portem Quan m'he fiat una versió al català de Let Go, un dels seus èxits recents, adaptada a la nostra llengua pel col·lectiu worship.cat. Sempre hi ha un moment en la vida de la fe en què decideixes fiar-te de Déu i deixar-te anar a les seves mans. I ho fas perquè el teu cor et diu que en Jesús hi trobaràs vida, la vida que sempre has cercat i no has trobat. Aquesta versió de Let Go convida a fiar-se de Jesús i a seguir-lo de nou. La lletra fa, quan tanco els ulls et sento a prop, no puc fugir del teu amor, en el teu cor hi ha lloc per mi, sóc teu, ho has aconseguit. Quan estava a punt d'enfonsar-me, tu vas sortir a rescatar-me, el teu amor va venir a mi. Una lletra que destila esperança i que la podem encaixar molt bé en aquesta època de pandèmia que estem vivint, amb tantes restriccions i patiment, en què a vegades tot sembla que va pitjor. La lletra també continua, diu, un oasis que ens espera, un omplir-nos de llibertat. Quan m'he fiat de tu, m'has salvat. Aquesta era la tornada d'aquesta adaptació de Let Go, un crit a l'esperança en la bona nova de Jesús. Gaudiu-la.
Quan tanco els ulls, et sento a prop, no puc fugir del teu amor. En el teu cor hi ha lloc per mi, sóc teu, ho has aconseguit. Quan estava a punt d'enfonsar-me, tu vas sortir a rescatar-me. El teu amor va venir a mi. Oh-oh. Tu m'estimes i et segueixo. Estima, tu m'has ensenyat. Un oasis ens espera, on omplir-nos de llibertat. Ara sóc viu. Quan m'he fiat, tu m'has salvat. Oh, la, la, oh, la, la. Quan m'he fiat, tu m'has salvat. Oh, la, 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 la. Quan m'he fiat, tu m'has salvat.
M'estàs cridant al teu costat, sense fi. L'amor de Déu m'està cercant, ja no m'hi puc resistir. Guia'm pels camins del teu cor, no vull caure en la temptació. Vull ser només per tu, Senyor.
Tu m'estimes i et segueixo. Estima, tu m'has ensenyat. Estima, tu m'has ensenyat. Un oasis ens espera, on omplir-nos de llibertat. Ara sóc viu. Oh, la, la, oh, la, la. Quan m'he fiat, tu m'has salvat. Oh, oh, oh. Quan m'he fiat, tu m'has salvat. La, 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 la.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 31, misses en la festivitat de Sant Joan Bosco a l'església parroquial de Santa Eugènia de Girona. Seran a 9:45 del matí i a les 11 també del matí. El nostre bisbe francès porta a terme aquest diumenge la visita pastoral a Begur. A les 11, missa presidida per el nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo. El pròxim dimarts, dia 2, festa de la presentació del Senyor, més coneguda com la festa de la Candelera. A la catedral de Girona, a les 9 del matí, ofici diví i missa conventual amb la benedicció i processó de les candeles. I també, motiu d'aquest dia, és el motiu de la festa de la Candelera, és el dia de la vida consagrada, que aquest any porta el lema Paràbola de fraternitat en un món ferit. Missa a les 7 de la tarda, a l'església del Mercadal de Girona, presidida pel nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo. Precisament, en el programa de la setmana que ve, tindrem amb tots nosaltres diversos religiosos, diverses religioses, que ens parlaran del seu paper en la vida consagrada, des del convent, des del monestir, des d'altres activitats laicals. Serà un programa especial dedicat a la vida consagrada la propera setmana aquí, a Església Viva.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Recte final d'Església Viva, anem a conèixer abans quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 31 de gener. Amb nosaltres el pare claretià Anton Maria Vilarrúbies, que és professor de Bíblia. Benvingut, pare Vilarrúbies.
Benvinguts vosaltres també.
Gràcies per estar un cop més amb nosaltres, quan vulgui.
Marc, en els primers i segon capítols del seu Evangeli, resumeix els punts importants de la missió de Jesús: vocació dels apòstols, presència i predicació a les sinagogues, alliberament de mals esperits, guaricions individuals i en grup, i en taula amb pecadors, crida Leví, cobrador d'impostos romans, a seguir-lo. Discussió amb els fariseus sobre la sacralitat del dissabte, la pregària matinal i la seva missió oberta a les poblacions. Aquest diumenge quart, Jesús s'enfronta contra un home posseït d'un esperit dolent que baladrejava contra ell a plena sinagoga i davant tothom. El gènere literari dels evangelis, esperit dolent, posseït, dimoni, fa referència principalment a les idees, interessos, privilegis, etc., de persones que estan contra Jesús, perquè els treu la màscara de la hipocresia i falsedat. El poble senzill se n'alegra i ho aplaudeix. Jesús parlava i obrava amb autoritat. Algunes persones d'aquests amb mal esperit acabaren, però, reconeixent la persona de Jesús. I l'Evangeli ho diu amb aquesta expressió: li va treure el dimoni.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.